Cada dia us preparem l'esmorzar al Cafè de la Ràdio.
El 2019 en l'àmbit econòmic no s'han complert del tot i han estat més baixes del previst. Això vol dir que s'està vivint un principi de recessió econòmica? Quina tendència seguirà el 2020, que tot just arrenca? Mirem de posar-hi fil a l'agulla i negre sobre blanc, conversant amb el sabadellenc Joan B. Casas, que durant un bon grapat d'anys va ser el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia a vosaltres.
Com definiríem el 2019 en l'àmbit econòmic? Estem davant d'un any de recessió, d'estancament? Com li hem de dir exactament?
No, el 2019 va ser un any relativament estable i es van aconseguir uns creixements al voltant del 2%, que d'alguna manera o altra allunya el risc del que podria ser una recessió. De cara al 2020, aquesta situació, que en podem dir d'una certa atonia, dicatonia, comparant-ho amb els anys en què hi havia un creixement molt espectacular, especialment a partir del 2014 fins ara, no? Per tant, doncs, la resposta és, ha estat un any estable, hi ha hagut creixement, i això és important perquè també hi ha hagut, junt amb aquest creixement, doncs una sèrie d'elements que han pressionat molt el tema econòmic. Podem anar-ho ampliant.
Mm-hmm. Clar, sobre aquesta qüestió s'està parlant molt, i en parlàvem, per exemple, el dilluns en el Temps per la Tertúlia, sobretot al voltant de les entitats del tercer sector, mm-hmm. que hi ha aquesta por, aquest pànic, si em permets l'expressió, al voltant de la sensació de dir, ostres, si ara entrem en un període de baixada, per poca que sigui, les famílies encara no han superat la crisi econòmica, quin efecte pot tenir tot plegat? Estem parlant de que la situació econòmica anirà en aquest estancament any rere any, o no té per què?
No, a veure, durant aquest any 2019 hi ha hagut algunes coses que han, com deia abans, gravitat sobre el tema econòmic i han tingut influència. Com és conegut, essencialment hi ha hagut dues a nivell internacional. Una que és la guerra comercial entre la Xina i els Estats Units, que això ha tingut un impacte important a determinats sectors, els sectors que comerciaven i que han vist que se'ls hi pujaven els aranzels, però també des d'un punt de vista anímic, perquè una guerra comercial amb les dues grans potències doncs no feia preveure res de bo, no? Per tant, aquest era un tema que gravitava junt amb el tema del Brexit, que també, fins que no hi ha hagut la victòria del Boris Johnson, hi ha hagut tot un període d'incertesa. Ara hi ha una certesa, que sempre és millor que la incertesa, encara que la certesa sigui que hi haurà una sortida de Regne Unit de la Unió Europea. Dit això, ha tingut una certa traducció en el creixement, però cal reconèixer que l'estructura, els fonamentals, la part, diguem-ne, més sòlida de l'economia, bàsicament empresarial, ha anat continuant, ha anat tirant, s'ha anat adaptant. I això ha permès que hi hagi hagut un creixement, que probablement és un creixement que ha estat unes dècimes inferior al que hagués pogut ser sense aquests elements que he dit jo que gravitaven sobre l'economia, cert, però hi ha hagut creixement, al voltant del 2%. En el cas de l'estat espanyol, i fent referència a la pregunta que tu em deies, sí que tenim un problema afegit que és que tot i aquests anys d'un creixement, diguem-ne, sostingut i relativament potent, això no s'ha traduït, de moment, en una repercussió salarial important. De manera que l'increment de competitivitat que es va fer a partir de la reducció salarial ha permès incrementar els índexs de creixement, però no ha anivellat encara els salaris, especialment a el que es correspondria en període de creixement. Dit d'alguna manera o altra, l'increment de la productivitat encara descansa i ha descansat massa amb un tema de contenció salarial. I aquest és un tema que, efectivament, de cara al futur, seria bo que s'anés solucionant.
I això passa per incrementar el salari mínim o passa per d'altres qüestions? I dic perquè el tema del salari mínim va generar molt debat.
Sí.
És a dir, en un percentatge molt alt, molt ben vist per part de la societat en global, però, per exemple, recordo que en parlàvem amb la cooperativa Cipo, que li generava unes problemàtiques derivades, etc. Creu que el camí és aquest, el del salari mínim?
A veure, el salari mínim és un element de referència i, per tant, doncs, si el salari mínim té un nivell digne, se suposa que això té una repercussió repercussió amb tots la resta de convenis. Aquí hi ha dues coses a considerar. Una, a lo que és l'empresa industrial especialment, però en general el comerç no tant per això. El salari mínim, de fet, és un element de referència perquè pràcticament tothom té un salari una miqueta més alt que el salari mínim. Això de l'àmbit, diguem-ne, de l'economia real. Però hi ha tot un sector, bàsicament el tercer sector, que efectivament sí que els hi afecta molt perquè ocupen a gent que tenen el salari mínim. I que moltes d'aquests ingressos, d'aquestes activitats, venen via subvencions. Clar, si el propi Estat, per un cantó, diu que puja el salari mínim, però per l'altre no subvenciona a tot el tercer sector que té gent ocupada amb el salari mínim perquè pugui assumir aquest increment, home, es produeix una contradicció. Es produeix una contradicció. Ara, dit això, si el sector públic, essencialment el que contracta, el que subvenciona a tot aquest àmbit del tercer sector, doncs diguem, té present que ha d'incrementar l'aportació en aquestes entitats, d'entrada la pujada del salari mínim com a element de referència per aquesta economia que volem, que no descansi només o bàsicament amb el tema de la contenció salarial, és bo, sobretot si es fa des d'un punt de vista, diguem-ne, gradual, també, això és veritat, no? Ara, té una problemàtica, que la que deies abans, que és certa, que hi ha moltes empreses que, bàsicament les que depenen de subvencions, que l'Estat o l'administració ha de respondre incrementant la subvenció per poder veure que aquesta gent tinguin el salari mínim que els hi correspon.
Clar, en l'àmbit de la microeconomia, d'aquella que ens afecta tots en el dia a dia, hi ha aquesta qüestió, com dèiem ara, dels salaris, però també les xifres d'atur, que malgrat que és cert que han baixat una mica, la baixada encara no és com per dir que l'atur està als nivells que hauria d'estar en un estat com el nostre, no?
No, però mira, cert, això és així. Cal dir que hi ha l'atur a l'estat espanyol i hi ha l'atur a Catalunya. L'atur a Catalunya té aquests moments entre 3 i 4 punts menys que a l'estat espanyol. I cal dir que quan l'atur va al voltant del 10%, que és molt alt encara, per paràmetres europeus i per paràmetres americans, doncs aquí moltes vegades comença a haver-hi, no vaig a dir, una situació de plena ocupació, però s'hi acosta. Però s'hi acosta. I costa trobar gent, costa trobar gent qualificada. Bueno, per tant, sí que és cert que l'índex d'atur s'ha de baixar, perquè encara estem a nivells alts, però paradoxalment, hi ha dificultats per trobar personal qualificat en alguns aspectes. Per tant, és imprescindible que per reduir les xifres d'atur que hi ha ara, per arribar a nivells que estiguin substancialment per sota del 10%, les polítiques de formació han de ser més intenses. Perquè es dona aquesta paradoxa. Hi ha un atur que no baixa, perquè és atur general de poca qualificació, i en canvi per determinades especialitats, inclús d'oficis, no únicament d'altes carreres universitàries, parlo en general. Hi ha una inadequació entre la formació que té una part de la població i el que és l'evolució de l'economia demana. Per tant, l'índex d'atur, si volem aquesta societat on el salari mínim, on els salaris estiguin més en relació al que volem, ha d'haver-hi una oferta de formació molt més adequada, això, no? Perquè és que si no, anirem cap a una societat que ja es dona ara, en part, amb baixos salaris, perquè hi haurà personal amb baixa qualificació. Per tant, no és tan important arribar a índex d'atur del 7 o 8%, que de 1 o 4 són els més, serien més digeribles, sinó que és important també que aquesta ocupació vingui, diguem-ne, de llocs de treball més qualificats. Perquè, de lo contrari, és molt difícil que el tema salarial es posi diguem, als nivells que voldríem tots.
Clar, però recentment també hem vist, i fins i tot el Consell Comarcal posava el crit al cel amb diferents expedients de regulació d'ocupació que es produïen al voltant de la zona del Vallès, afectant doncs, a força treballadors. De fet, recordo que en aquell cas el Consell Comarcal el que demanava és una derogació de la reforma laboral, especialment de l'aspecte que fa referència a que les empreses puguin presentar expedients de regulació d'ocupació sense demanar autorització a l'administració. Què en pensa? Ha de ser així?
Bueno, és clar, s'haurien de mirar cas per cas, alerta. S'hauria de
perquè es parla de deslocalització, sí, una altra vegada, no?, d'empreses que s'emporten els negocis d'aquí a d'altres punts on els sous són més barats o on els treballadors són més barats, perquè a vegades el treballador no és el que ingressa, sinó el que costa,
sí,
també l'empresa.
Sí. Jo no voldria, amb això em sembla, que, per això dic, que haurien de parlar de dades concretes, uh-huh, i d'empresa per empresa, perquè jo no tinc la consciència de que hi hagi una deslocalització. Estic parlant de deslocalització de base industrial, per qüestió de salaris. No tinc aquesta impressió, tot i que no vull dir que no hi hagin casos concrets que sí es produeixi, no? El que passa que l'economia i els sectors estem en una fase que els economistes coneixem com de destrucció creativa, és a dir, és una fase molt intensa on hi ha molta innovació, una innovació, diguem-ne, que es propaga amb una velocitat espectacular, i moltes vegades les empreses tenen certs problemes per adaptar-se a aquest nivell d'innovació. Això ha passat sempre al llarg de la història, sempre. Només que ara es produeix molt més intensament. Per tant, de vegades, per això dic que és molt interessant o molt important concretar-ho molt, no?, es produeix aquest fenomen, aquesta fricció. Hi ha un procés innovador, hi ha moltes empreses que, i un procés innovador, insisteixo, que es propaga amb una velocitat espectacular i que moltes empreses no tenen, diguem-ne, o no han previst amb suficient antelació aquesta adaptació. Això passa, aquesta fricció. I per tant, en alguns casos concrets, probablement sí que hi ha una certa necessitat de reduir puntualment costos per poder assumir aquest procés d'innovació. Ara, jo no tinc la impressió, insisteixo, de que hi hagi una deslocalització industrial al nostre entorn que vingui provocat per una qüestió salarial. Mm-hmm. Entre altres coses perquè els salaris, ara comentàvem, doncs encara no han arribat comparativament al nivell que teníem l'any 2007, per exemple. Per tant, hi ha una certa, diguem-ne, contenció salarial encara que no s'han recuperat els nivells que havíem tingut.
Uh-huh. Com ha de ser el 2020? Hem de seguir en aquesta línia? S'ha de seguir aquesta línia que dèiem d'estancament? Li dic perquè en aquest sentit hi ha tot aquest debat al voltant de si realment, tenint en compte l'emergència climàtica, l'economia ha de seguir creixent, o si s'ha d'estancar, o si s'ha d'aturar.
No, a veure...
O mantenir.
L'any que ve s'ha de continuar creixent. El que passa és que s'ha de continuar creixent bé. El tema aquest del això ja fa molts anys també, que del Club de Roma i tot, estem parlant de 30 i 40 anys enrere, va sortir el fet del creixement zero per evitar que hi hagi, diguem-ne, un impacte en el tema climàtic. A veure, proposar-se amb la situació que hem definit fins ara, on encara hi ha índex d'atur important, on hi ha nivells salarials baixos, on hi ha un cost de la vida molt fort, alerta, perquè podíem parlar, per exemple, de l'enorme dificultat que comporta la vivenda avui dia per moltíssimes famílies, i especialment joves. Home, en aquest context, proposar-se creixement zero em sembla poc adequat. Una altra cosa és que sí que és cert que el creixement ha de ser un creixement adaptat a les circumstàncies de què hem de tenir sensibilitat pel tema del canvi climàtic. Per tant, ha de ser un creixement on hi hagi una important aportació de tecnologia que eviti la contaminació, ha de ser un creixement més racional i respectuós amb urbanísticament i amb el medi ambient, però ha de ser creixement. Això es pot aconseguir? Es pot aconseguir perquè altres estats ho han aconseguit. I ja no estem parlant d'una cosa que sigui únicament única, no? El que passa és que tot això comporta un període d'adaptació que no sempre és fàcil. Ara, jo penso que l'any que ve, el 2020, hi haurà creixement, probablement serà creixement inferior al que hi ha hagut aquest 2019, però creixement, i això és bo que sigui així, i és possible que això que acabo de dir ara, que serà inferior a l'any 2019, aquest any que acabem de passar, també t'he de dir que ja ho veurem.
Hi ha moltes incerteses,
Moltes incerteses, una. I dues, si ara ens mirem tots les entitats i tots els centres d'estudis que fan previsions sobre el 2020, estic parlant del BBVA, de la Caixa, el Fons Monetari Internacional, el Banc d'Espanya, moltíssima gent, no n'hi ha cap que l'encerti del tot. Sempre hi ha dècimes de diferència. I és molt interessant, quan ha passat el 2019, veure què és el que deien tots aquests centres d'estudis, i veurem que pràcticament ningú l'acaba encertant. Per què? Perquè hi ha elements que ho condicionen molt. Per exemple, si el tema del Brexit es produeix d'una manera, diguem-ne, racional, que es produirà, perquè tant a Europa com a Regne Unit li interessa que es faci bé. Era pitjor la incertesa que hi havia, que es tornava a parlar d'un segon referèndum, que no pas ara. Ara hi ha una certesa de que el Regne Unit surt. Bé, doncs es posaran d'acord perquè surti bé. Per exemple, si la guerra comercial entre Xina i Estats Units. Pensem que el Trump es presenta a la reelecció a final d'any i no pot anar a la reelecció amb un, diguem-ne, amb un tema obert o mal tancat de la guerra comercial amb Xina. Per tant, previsiblement, els Estats Units arribarà amb un acord amb la Xina, i a Xina ja li interessa, pel tema de la guerra comercial. Tot això acabarà impactant positivament en el creixement. Per tant, ja ho veurem. També poden haver-hi altres elements negatius. Per exemple, en tenim un a casa nostra força important, que és un dels sectors bàsics de la nostra economia, és el sector de l'automòbil. Catalunya té un clúster importantíssim del sector de l'automòbil, inclús a nivell europeu. Aquest és un sector amb una enorme potencialitat, però que ha de fer unes enormes inversions i ha de fer una adaptació a tot el que seria el nou sistema.
Nou rectes,
correcte, no? Clar, això no es fa d'un any per l'altre. Això no es fa d'un any per l'altre. Per tant, durant el 2020 gravitarà sobre part de l'economia nostra, més propera, l'adaptació del sector automobilístic. Però, per altra part, un altre sector, com és l'agroalimentari, doncs, bueno, en aquests moments, per exemple, s'està beneficiant d'una problemàtica que hi ha a la Xina sobre la peste porcina, i per tant, doncs, com que aquí és un sector aquest molt potent, molt ben estructurat i amb gran prestigi, doncs té un mercat important allà. Vull dir que a vegades una cosa compensa l'altra. Però, en síntesi, la meva opinió és que hi haurà un any d'estabilitat, el creixement serà similar al de l'any passat, i aquests elements que he comentat poden provocar un impacte en positiu. També n'hi ha altres en negatiu, alerta, perquè
l'element polític, quin paper hi pot jugar? Perquè sembla que Espanya haurà govern en breu, això no sé si és positiu o no per l'economia, o depèn del pacte de govern que sigui i del que acordi aquest pacte.
No, que hi hagi govern d'entrada, que comporta l'aprovació de pressupostos, d'entrada és positiu. Tot i que cal dir una vegada més que l'economia ha anat sobrevisquent amb un entorn d'una enorme inestabilitat política. Però d'entrada diria que hi hagi govern i consegüentment pressupostos i que hi hagin polítiques específiques, doncs això és positiu. Es pot parlar si aquestes polítiques són més bones o més dolentes, dependrà molt del punt de vista. Però d'entrada que hi hagi pressupost, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, és positiu.
Clar, un punt en comú dels pressupostos, en tots els dos casos, parlem sense que s'hagin produït encara aquests acords,
sí, sí.
Però si més no del que s'explica, és que es vol gravar més les rendes altes.
Sí.
Això a vegades es posa l'accent en els sectors econòmics en aquest aspecte. Creu que Espanya hi ha recorregut per gravar més les rendes altes?
Bueno, aquí hi ha dues situacions diferents, la de Catalunya i la de l'Estat. Mm. A veure, la de l'Estat pretenen pujar 2 punts a les rendes de més de 130.000 euros i 4 punts a les de 300.000. Probablement són rendes molt altes. Per tant, l'impacte segur que afectarà a una determinada gent que té capacitat d'influir mediàticament, no dic que no, no? I per tant, però l'impacte que puc tenir seria
a l'economia directament.
A l'economia no crec que sigui massa fort. Diferent és el cas de Catalunya, que l'hauríem de comentar, perquè a cas de Catalunya aquests 130.000 són 90.000. I 90.000 és una renda mitjana. Ja no, home, si una persona cobra 15 o 20.000, li pot semblar alta. Però d'entrada no seria una renda, sobretot tenint en compte el cost de la vida a casa nostra i molt especialment el cost de la vivenda, doncs 90.000 euros és una renda alta però que no et dona per passar a ser econòmicament ric, per entendre'ns, no? Clar, això sí que pot introduir un element, diguem-ne, de distorsió i de possible deslocalització personal i individual d'algunes rendes d'aquest nivell. Perquè estic parlant de no tant de si la renda en termes absoluts és molt alta o no, sinó comparativament al cost de la vida. I només cal veure quanta gent es pot comprar una vivenda. Tenint en compte que en aquests moments, doncs, després de la crisi bancària, doncs, si una vivenda val 100, clar, el banc només et donarà com a 1.080, uh-huh. i tu hi has d'afegir els 20 que falten més els 10 o 15 dels impostos. Per tant, són un 35% més. Clar, això d'entrada. Per tant, quan es valora la renda, sí que és cert que s'ha de valorar en funció del que pots fer amb aquesta renda. Llavors, l'adquisició de vivenda, d'una vivenda pròpia, es pot considerar una activitat de rics o de classe mitjana? Home, hauria de ser classe mitjana. Estic parlant de la vivenda pròpia. Per tant, quan es parla de renda, sí que és cert que una persona que guanya 20.000, doncs no s'ho pot plantejar. I una que en guanya 30.000 o 40.000, difícilment si està sol. Però a partir d'aquí, i això està establert en economia, queda molt clar, hi ha un llindar on l'increment de renda que tens el fa servir per cobrir necessitats que consideres bàsiques. I per tant, difícilment aquest nivell de renda es pot considerar que siguin rendes altes. Estic parlant d'aquest de uh-huh. 90.000, no? Per tant, jo penso que aquí això pot tenir un efecte que s'hauria de mesurar molt, menys que quan parles de 130.000 o 300.000 euros, que ja és una renda, diguem-ne, més... que pot provocar també deslocalització individual per de qui li afecti, però a nivell macro, a nivell agregat, no serà molt. A mi, honestament, em preocupa més la relació entre un cost de la vida que és alt, com és el de Catalunya, un cost de la vida alt que té un impacte important quan has de pagar vivenda pròpia, i que això no es tingui en compte a l'hora de valorar com qualifiquem una renda, si d'alta o de mitjana, depèn del que puguis fer amb aquesta renda. I és obvi que 90.000 euros a Extremadura pot ser molt, però 90.000 euros a l'entorn metropolità de Barcelona, si vols adquirir una vivenda i tens fills, doncs no és un sou com perquè puguis pensar que estàs en les classes econòmicament riques.
Haurem de veure també com afecta tot plegat a l'economia, també com s'acaben concretant aquests pressupostos també en l'àmbit més que afecta més a les empreses i a les companyies. Ho anirem seguint i, si de cas, algun dia el convidarem també perquè ens ajudi a situar-ho.
Encantat.
Gràcies per haver vingut, Joan B. Casas, exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.